L'any 2013 van arrencar unes negociacions per pactar el que serà l'acord transatlàntic de comerç i la inversió conegut sota les sigles TTIP i que establiria noves relacions comercials entre Estats Units i Europa. Segons la Comissió Europea, l'acord, encara per signar, garantirà llocs de feina i unes noves regles de jocs econòmiques. Aquesta és una cara de la moneda. A l'altra hi ha els detractors, que es fan eco a través de plataformes com l'Associació per la Taxació de les Transaccions i per l'Ajuda als Ciutadans, ATAC, que consideren que la implantació del TTIP suposaria la pèrdua de la democràcia gràcies a l'entrega total del poder a les multinacionals. En aquest sentit, la Casa de Cultura ha acollit aquest dijous una xerrada per exposar els motius del no al TTIP. En parlem a hores d'ara amb Àlex Guillamont. Ell és representant d'Entre Pobles i membre de la campanya Catalunya no al TTIP. Àlex, gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Hola, bona tarda.
El primer de tot, tracta de fer una mica de pedagogia. Què és el TTIP?
El TTIP és un intent que porten ja negociant des del juliol del 2013 de crear una àrea comú de lliure comerç, és a dir, un mercat comú entre la Unió Europea i Estats Units, que el que implica bàsicament és la igualació dels estàndards, les normatives, tant a nivell laboral com a nivell ambiental, com a nivell de seguretat alimentària, de productes permesos, com també en quant a privatització de serveis, etc. I a més, aquests tractats inclouen un tribunal, un mecanisme a través del qual les empreses poden demandar als estats per l'incompliment d'alguns aspectes d'aquest tractat. No?
Vist així, no sembla tan terrible. Per què no al TTIP?
Perquè aquesta igualació dels estàndards a un cantó i a l'altre es produeix sempre a la baixa. I, per exemple, tant a nivell de seguretat alimentària com a nivell de productes químics, per exemple, als Estats Units hi ha unes normes molt més baixes en quant a la protecció dels consumidors, per exemple, en quant als productes transgènics, per exemple, als Estats Units, dels 8 convenis de l'Organització Internacional del Treball només n'han aprovat 2, per tant, les normes laborals són molt més baixes als Estats Units, etc. I això suposaria una rebaixa en tots aquests aspectes.
Llavors, al final el que fa és beneficiar les grans corporacions i a qui perjudicaria en tot cas?
Doncs en contra del que has comentat, que es diu com a motiu favorable, hi ha estudis independents que demostren que el Tractat de Lliure Comerç portaria com un mínim de 600.000 persones més a l'atur a Europa en els propers 10 anys, i naturalment perjudica les mitjanes empreses cap avall, suposaria també una precarització del món encara més gran del món del treball, una menor protecció tant a consumidors com al medi ambient, i també es veuria afectada les institucions en quan tindrien més limitades les seves decisions en aquests aspectes, com per exemple amb la compra pública, coses que ara s'estan incentivant aquí, com la compra de proximitat des de les institucions, la compra de temporada, o tot això no es podia desenvolupar en el marc del TTIP.
I qui decideix si això s'implanta o no? És una cosa entre Europa i Estats Units només, o hi ha algú més que hi té alguna cosa a dir?
Doncs això, hi ha dos comissions, una per cada banda, diguéssim, de gent que són funcionaris, no hi ha cap càrrec electe dins d'aquestes comissions que estan negociant, depenen exclusivament del govern d'Estats Units i de la Comissió Europea, i un cop arribi un acord, aquest acord l'hauria de ratificar el Parlament Europeu i el Congrés dels Estats Units en la seva totalitat. No podrien introduir cap esmena, han d'aprovar sí o no, i en el cas d'Europa ho haurien de ratificar els 28 parlaments dels 28 estats, i teòricament, amb els precedents que hi ha, només que un estat no l'aprovés, no es bloquejaria l'acord, diguéssim. El que passa que sabem que, sobretot després de la victòria de Syriza a Grècia, que ja han anunciat que Grècia no s'aprovaria, s'està buscant amb els serveis jurídics de la Unió Europea alguna altra alternativa per aprovar-lo.
I quina és la posició de l'estat espanyol en tot plegat?
Doncs és dels països més beligerants a favor del TTIP, perquè mentre, per exemple, França o Alemanya estan plantejant la necessitat de prendre's més temps per les negociacions, en principi s'ha previst acabar les negociacions el 2015, però tant França com Alemanya estan plantejant un període més llarg de negociació per fer-ho més a poc, i França i Alemanya també estan posant pegues al tema d'aquests tribunals amb què les empreses poden demanar als estats. En canvi, l'estat espanyol, el govern espanyol, ha encapçalat una carta amb 13 altres governs de la Unió Europea demanant que s'accelerin les negociacions i demanant també que aquests tribunals es mantinguin dins del TTIP.
El que sí que estarem d'acord és que del TTIP pràcticament no se'n parla. I quan dic no se'n parla em refereixo als mitjans de comunicació. Per què? Per què no se'n parla?
Doncs és una bona pregunta. Fa un mes i mig vam estar al Parlament en una sessió informativa i vam comentar que hi ha gent que diu que el TTIP aconseguirà crear riquesa i llocs de treball, i altres que ho posem en dubte i pensem que és el contrari. Estem en període electoral, com pot suposar, doncs, si realment això hagués de portar realment més llocs de treball, tothom, tots els partits i totes les televisions i mitjans de comunicació en parlarien. I com t'he dit abans, portem un any i mig de negociacions i doncs, els mitjans de comunicació segueixen sense parar del tema, encara que sí, és veritat que tant a França com a Alemanya aquest tema ja ha sortit al debat públic, al debat polític i en les tertúlies de televisió, etc. Aquí anem encara endarrerits.
És curiós perquè fins i tot la Comissió Europea, al seu lloc web, té un vídeo explicatiu on diu que el TTIP t'afecta, ho diu directament, diu t'afecta a tu, per tant fes-li cas. I tot i així, poca gent sabrà respondre què és el TTIP o poca gent dirà que encara li sona una mica.
Sí, a més has de tenir en compte que fins al passat mes de novembre ni tan sols els parlamentaris europeus tenien accés a cap informació sobre això. Van haver parlamentaris que van fer una manifestació dins del Parlament Europeu protestant, i ara l'únic que han aconseguit és que hi ha el responsable d'economia de cada grup parlamentari pot accedir durant una hora a una sala on ha d'entrar acompanyat i sense bolígraf, ni càmera, ni mòbil per no fer cap fotografia ni reproduir cap document, i on només pot consultar els documents oficials que la Comissió Negociadora d'Europa ha presentat als Estats Units, però no poden consultar els anteriors, els contraris, diguéssim, no? I això és el màxim de transparència que la Comissió Europea ha accedit al Parlament Europeu, que són els càrrecs electes per la ciutadania europea.
Doncs Àlex Guillamón, gràcies per ajudar a posar una mica de llum sobre aquest assumpte, sobre el TTIP. Esperem que hi hagi més informació en un futur. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per ajudar.